Són transparents els algoritmes?
Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.
Potser vos sona el nom de Bosco, és el programari utilitzat pel govern per concedir el bo social elèctric. Resulta que durant anys la Fundació Civio, entitat que es dedica a investigar com funciona tot allò que és de tots, va detectar errors en la seva aplicació. El que passava és que l'algoritme denegava l'ajuda a persones que complien els requisits per rebre-la. Davant la negativa de l'administració de mostrar l'interior d'aquest sistema, Civio va iniciar una batalla legal que ha durat anys. Finalment, el Tribunal Suprem va dictar fa uns mesos una sentència històrica, condemnant el govern a lliurar el codi font, l'origen de Bosco. Avui parlarem d'aquest cas i d'altres qüestions relacionades precisament amb la transparència algorítmica i ho farem amb Eva Belmonte. Ella és codirectora de Civio, s'encarrega de dissenyar, desenvolupar i editar tots i cadascun dels projectes de l'entitat. I avui també ens visitarà Virgínia Moll, que ens ha preparat una secció per parlar d'Amo, d'intel·ligència artificial i altres històries. Abans de començar, però anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això arriba, aquesta secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam d'un virus que no és nou, però que sembla que s'ha tornat a posar de moda. El Nipah, un virus que es transmet d'animals a humans, tot i que també s'han donat casos puntuals, això sí, de contagi entre humans-humans. El reservori principal d'aquest patogen són diverses espècies de ratpenats. I alguns mitjans i publicacions, per xarxes socials, ja estan fent córrer informacions alarmistes que parlen d'una alerta de nova pandèmia per part de l'Organització Mundial de la Salut.
El letal virus Nipah de la India ha vuelto a la conversación y tiene a más de uno en alerta. Esto es lo que usted debe saber. Ya se confirmaron 5 casos y uno está en estado crítico. Todos son trabajadores de un hospital local en Bengala Occidental, Narayana Multiespeciality. Y por ahora, los registros están únicamente en este país. Según la OMS, el contagio se transmite de animales a humanos. Los murciélagos son los principales portadores y pueden contaminar las frutas con sus heces. Y si esas frutas se consumen sin lavar, el riesgo
es que Nipah, una nova pandèmia, ens aclareix la informació sobre aquest virus Xavier Mesquida, cap de microbiologia de l'Hospital de Manacor.
Virus Nipah, una nova pandèmia? No. Això és una més de les múltiples alertes epidemiològiques que hi ha al cap d'un any, que per circumstàncies que desconec, acaben sortint en els mitjans de comunicació i se crea una situació d'alarma. Perquè un virus pugui arribar a causar una pandèmia com s'ha descobrit, que la tenim molt, molt present, necessita sobretot que tenir una capacitat de transmissió molt elevada, una elevada contagiositat. No és el cas del virus Nipah. Sí que és vera que és un virus greu, amb un percentatge de letalitat, o sigui, que molts pacients que s'infecten poden acabar morint, elevada, però amb una baixa capacitat de contagi. De fet, se contagia millor per contacte amb animals infectats que entre humans, que és possible, però amb una baixa eficàcia. Per tant, és un virus greu? Sí, sense cap dubte. És un virus amb possibilitats de tenir una transmissió a nivell mundial de forma ràpida, com va passar amb el Covid? Rotundament no. Per tant, no hem d'estar preocupats per aquest virus, però puc assegurar que hi ha alertes epidemiològiques que no s'acaben coneixent a nivell de població general, que són molt més perilloses o potencialment perilloses que aquest virus. Però, clar, a vegades s'alarma ben i s'atreven aquestes notícies que no haurien de realment de sortir.
Idò, ja ho heu sentit. De fet, segons informa el portal de verificació Neutral, l'Organització Mundial de la Salut va publicar el 14 de gener el primer butlletí epidemiològic de l'any sobre la situació de les principals malalties infeccioses al sud-est asiàtic. En aquest document es feia referència, entre d'altres, a la influència, a la COVID o al dengue, a més d'una actualització d'un esdeveniment concret. Dos casos d'infecció per virus Nipah a l'Índia. Tot i això, és fals que l'OMS hagi emès una alerta per una possible pandèmia mundial. El que sí que sabem, i és cert, és que l'Índia va confirmar dos casos d'infecció per aquest virus en dos infermers, una dona i un home, i tots dos eren de 25 anys i feien feina al mateix hospital privat a Barasat, a uns 20 quilòmetres al nord de Calcuta. Tots dos varen presentar els primers símptomes la darrera setmana de setembre i varen empitjorar ràpidament. Al començament de gener, tots dos varen ser ingressats i posats en aïllament, segons la informació oficial. Val a dir que aquest no és ni el primer ni el segon brot de Nipah a l'Índia. És el setè des del 2001. El Ministeri de Sanitat del país ha advertit que estan circulant xifres que són, citam, especulatives i incorrectes, i han reiterat que la situació es troba sota vigilància constant. I abans d'entrar en matèria, passam a la nostra secció setmanal de l'enviat especial al món geek, al món freak tecnològic i informàtic, Pato Conde. Avui ens parla del programa Animate, de Macromedia, i d'una decisió recentment anunciada per Adobe.
Ahir, els usuaris d'Adobe varen rebre un correu de que la casa no donava més suport en el programa Animate. Però què és tot això? Què és Adobe? Què és Animate? Què passa amb tot això? És una notícia petita, pot ser, però sí que és molt rellevant en el món del dibuix, del disseny, de l'animació i, sobretot, de la cultura d'internet. Adobe és una de les multinacionals més grans que controla tot el tema de software, de disseny, de dibuix, d'animació, de vídeo, de fotografia. Tenen, que segurament coneixeu un poc d'això, pues, us sonarà el Photoshop, us sonarà el Premiere, també us sonarà potser l'Illustrator. Però abans d'això, a l'any 92, es va fundar a San Francisco una companyia que es deia Macromedia. I Macromedia el que feia era tenir un software de disseny, d'animació, en modo vectorial. El modo vectorial, que l'hem mencionat a qualque programa, és un dibuix basat en l'algoritme amb els programes, i el que fa aquest dibuix és que mai perd qualitat. O sigui, se pot ampliar, se pot reduir tot el que vulguem i mai se pixelitza, no? Se pixela o no sé com és aquest verb. I aquests programes empleaven aquest tipus de disseny i varen ser una revelació total per el començament dels vídeos a internet a l'any 2003-2005. Segurament us sonaran les animacions de Calico Electrónico o les que feien Laura Chanante, d'Enjuto Mohamuto, tot aquest, o vídeos també que rebíem per correu o veiem a foros o xarxes, no, perquè encara no havia. Però tots aquests vídeos que tenien una estètica de dibuix molt plàstic i molt, molt pla es feien amb el programa Macromedia Flash. I fins a aquell moment l'animació era tot un sistema molt complicat. Per fer una animació d'un minut, pues se necessitaven dies, a vegades mesos, perquè necessitaven tot un equip de persones per fer pues, moviments, dibuix, color, fer un muntatge final, el so. En canvi, Macromedia Flash va aglutinar totes aquestes funcions amb eines en el programa que feien molt més fàcil la creació d'aquest tipus de continguts. Llavors, la casa Adobe va veure que això era tot un filón i va comprar Macromedia l'any 2005, o sigui, fa ara poquet més de 20 anys, per tenir el monopoli de tots els programes de disseny. Crec que varen pagar més de 3.000 milions de dòlars per aquesta adquisició i durant 20 anys varen tenir pues, tot aquest software per ells. O sigui, els creadors que volíem fer feina amb Photoshop o amb Flash, però que després varen canviar de nom a Animate, Macromedia també tenia Illustrator per als dissenyadors gràfics i després el varen posar, no, era Freehand i després varen posar Illustrator a Adobe, pues tots aquests softwares varen quedar davall el sostre d'Adobe, no? Pues ahir la casa ens va enviar un correu a tots de que ja no existiria Adobe Animate. I aquest Animate que empleava el motor de Flash, segurament també us sonarà això de que el navegador d'internet us demani un Flash, un còdec de Flash, o heu de descarregar el Macromedia Flash Player per poder reproduir aquest vídeo, totes aquestes coses, pues ahí es varen acabar. O sigui, tot el que implicava fer vídeos amb aquest sistema ara canviarà i no sabem a on anirà. Però recordeu que teniu pàgines com minijuegos o al YouTube també hi ha moltes animacions de Flash, però en minijuegos sí que va ser una cosa molt important perquè teníem videojocs que podíem jugar a qualsevol banda i totes les animacions estan dissenyades amb aquests sistemes, perquè se puguin adaptar a qualsevol tipus de monitor i d'ordinador. Així que si voleu fer una petita recapitulació de tota aquesta estètica del vector, que ja veurem si qualcú continua amb aquest tipus de software, pues podeu accedir a minijuegos i emplear tot un parell d'hores, una hora baixa sencera, navegant amb tots aquests videojocs molt divertits i aquest sistema d'animació que va ser molt, molt, molt important per als creadors i sobretot per alliberar el sistema de l'animació a internet.
Codi Beta. Anna de la Salut.
TV3 Ràdio és entreteniment.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te digués. No?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Codi Beta. Anna de la Salut.
Imagina't que l'Estat decideix si tens dret a una ajuda per pagar la llum basant-se en un programa informàtic que ningú pot revisar. Si el programa falla, et quedes a les fosques i si demanes explicacions, la resposta és el silenci administratiu o l'escut de la propietat intel·lectual. Això no és una distopia, és el cas Bosco. Bosco és el programari utilitzat pel govern per concedir el bo social elèctric. Durant anys, la Fundació Civio, una entitat que es dedica a investigar com funciona tot allò que és de tots i totes, va detectar errors en la seva aplicació que denegaven aquest ajut a persones que complien amb els requisits. Davant la negativa de l'administració de mostrar aquests budells del sistema, Civio va iniciar una batalla legal que ha durat anys. Finalment, el Tribunal Suprem va dictar fa uns mesos una sentència històrica en què condemna el govern a lliurar el codi font de Bosco. Aquesta fallada no només és una victòria per a la transparència, és un precedent mundial. El Suprem estableix que quan un algoritme pren decisions que afecten els ciutadans, aquest codi ha de ser auditable. No hi pot haver caixes negres en la gestió pública. La justícia ha deixat clar que el secret comercial no pot estar per damunt del control democràtic. I per entendre el calat d'aquesta notícia i la feina incansable de vigilància que fan des de Civio, avui ens acompanya Eva Belmonte.
Codirectora de Civio, s'encarrega de dissenyar, desenvolupar i editar tots els projectes de Civio. Periodista expert a investigar i tractar informació i dades públiques. Probablement és una de les persones que més bé sap llegir la lletra petita del nostre sistema per protegir-nos a tots. De fet, creadora del bo nostre de cada dia i autora de diversos llibres.
Benvinguda a Codi Beta, Eva. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
Gràcies a vosaltres.
Eva, després d'anys de litigi, ara ho explicàvem una miqueta en aquesta introducció, el Suprem vos va donar la raó. Més enllà del que significa una victòria moral, què espereu trobar exactament quan analitzeu aquest codi font?
Pues jo espero, perquè estan tenint temps, encara no s'han donat el codi, llavors jo espero que, perquè tenen prou temps, si hi ha algun error, com hem detectat abans, estigui arreglat. Jo espero que el codi estigui net i perfecte i estigui funcionant de forma meravellosa ara mateix i tothom que té dret a aquesta ajuda l'està rebent. Perquè quan van detectar els primers errors, que ho van detectar només veient algunes especificacions tècniques que sí que ens van donar, els vam avisar, van canviar el codi i després van detectar que tornava a cometre aquests errors. No? Llavors jo espero que, com a mínim, això serveixi més que també, i això és l'important, pel precedent que significa per tots els programes que es fan servir a les administracions públiques, no només Bosco, jo espero que quan ens arribi el codi sigui com a mínim net i sense errors.
Clar, que aquest codi ja estigui net i sense errades podrà canviar la vida de totes aquelles persones afectades, entenc, no?
Clar, és que a més parlem de molta gent. Quan vam detectar la dada principal, o la que per mi és més important, és que les vídues, quan marcaven la casella de pensionista, com que elles, amb la seva pensió, no entraven dintre d'aquest camí perquè era per altres tipus de pensió, encara que complien els requisits, encara que no tenien prou ingressos i havien de rebre l'ajuda per pagar la factura de la llum, el programa els deia que no. I estem parlant de totes les vídues que tenen pocs ingressos a tota Espanya. Estem parlant de molta gent que el programa els deia que no.
Clar, discriminació per edat, per dona, per pobresa, aquí se sumen molts factors en aquest codi, en aquest algoritme. Així tot, Eva, molts governs argumenten que revelar aquests codis font, ja sigui aquest Bosco com d'altres, que ho deies ara mateix, no? Se n'empren diferents, tot això pot exposar vulnerabilitats a nivell de seguretat. Com rebateu vosaltres des de Civio aquest argument? Com equilibrar aquesta seguretat i la necessitat de rendir comptes?
La manera, i això ho diu la sentència molt clarament, és que tu no pots dir seguretat i ja, que és el que es fa normalment, no només amb aquest tema dels algoritmes, però a qualsevol tema que tingui a veure amb la transparència. No? Quan tu demanes qualsevol informació fent servir la llei de transparència, per exemple, al Ministeri de l'Interior o de Defensa, et diuen sempre seguretat pública, però no ho argumenten, no? I el que diu el Suprem, i és molt, molt important, és que s'ha d'argumentar i s'ha d'especificar i dir per què és un problema per la seguretat, quin és el cas. I que en aquest cas, quan parlem de programes, de fet, si jo demano quines són com els càlculs que fa, no? Perquè això és com una calculadora, al final. Quins càlculs fa, com calcula si tens dret o no, jo no estic demanant accedir a les dades personals de la gent que es fan servir o als ingressos que calculen com. Jo vull veure com funciona la calculadora. És com, no és el mateix demanar la informació que maneja, que està dintre, que com funciona, no? I a més, el que deien quan estàvem al Suprem, el que deia el govern, i ha estat dient tots aquests gairebé 8 anys, és que, clar, que si nosaltres teníem accés al COI, teníem accés a les dades de l'Agència Tributària, a les dades de discapacitat de la gent, i això no és veritat. I si és veritat, és que el programa no està ben fet. Els programes informàtics són com caixes que es connecten entre elles, i si jo vull veure què passa amb una caixa, no he de veure tota la connexió ni totes les dades que fa servir. Uh-huh. Llavors, si de fet és un problema de seguretat, és que els governs que estan fent servir aquests programes tenen codis una mica cutres. I que no tenen prou seguretat per les dades personals, per exemple. Però és que ells van dir que nosaltres podríem fins i tot minar criptomonedes a la seu del ministeri, accedir a tot. O sigui, van dir coses que nosaltres podríem fer amb aquest codi que no són reals, però el jutge de primera instància i de segona, l'Audiència Nacional, es va creure tot això. O sigui, que hi havia un desconeixement i una ignorància sobre com funciona un programa brutal.
Veurem a com evoluciona tot això, a si arriba finalment aquest codi. Sigui com sigui, Eva, tu ets periodista experta, traduir el llenguatge tècnic, aquest llenguatge que moltes vegades se'ns fa pesat, se'ns fa feixuc de l'administració quan reben qualsevol notificació, quan han de mirar qualsevol document, i ho fas a través d'una iniciativa que ja vas començar ja fa anys, que és El Boe Nuestro de Cada Dia. En l'era de la intel·ligència artificial generativa, creus que aquesta tecnologia pot ajudar a democratitzar precisament aquest accés? Pot contribuir a la feina que tu fas, a millorar l'accés a la informació pública? O pot servir, per contra, perquè l'administració creï encara més murs de burocràcia?
Bueno, pot ser... Hi ha iniciatives ara mateix que el que fan és convertir... si tu li preguntes algo, convertir lleis en un llenguatge molt més planer perquè tu puguis entendre, no? Hi ha una que diu justícia, però jo, de fet, faig servir a vegades, que a més tu tens la font original i pots consultar. I això pot ser útil per a algú que vol investigar alguna cosa, però per la gent normal, per entendre com els afecta, el que s'ha de fer és canviar el llenguatge i com l'administració parla amb ells. Mm-hmm. Perquè el que no pot ser és que tu rebis una notificació perquè has fet una sol·licitud d'informació amb la llei de transparència i et diguin que has rebut un requeriment. Mm-hmm. I a més, abans estava dintre del Ministeri d'Hisenda, o sigui, tu rebies un requeriment d'Hisenda, és que feia por.
Sí.
Llavors, aquest llenguatge ha de canviar i ha de canviar des de la base. I el que no pot passar, que és el que està passant ara, que a mi em preocupa molt, més enllà de que és un problema, que hi ha aplicacions que prenen decisions, com passa amb Bosco, a l'hora de relacionar-se amb la ciutadania, el que passa és que es fa servir aquesta tecnologia per exemple, posar bots, robots, no?, que tu li fas preguntes i sí, responen, i que veuen d'un llistat de preguntes i respostes freqüents molt bàsic, però que no poden resoldre dubtes. No? I això, per exemple, passa a la seguretat social. No? Hi ha un robot, sempre són dones, els robots, sí, aquests, amb pestanyes. És una cosa bastant horrible, això, bastant masclista. Però hi ha un robot a la seguretat social que es diu ISA i tu li pots fer preguntes sobre temes de la seguretat social. El problema de la seguretat social, quan algú té un problema fent un tràmit com demanar una pensió o demanar l'ingrés mínim vital, que hi ha molts problemes amb això, és que tu necessites un humà a l'altra banda que miri el teu expedient i et digui com pots solventar, pues, si estàs atascat en un tràmit o et falta un document o per què tarda tant, no? Uh-huh. I la solució que s'està donant per moltes d'aquestes coses és posar un bot que no serveix per res. Uh-huh. Llavors, moltes vegades, en contra de tenir tants bots que no ajuden i que al final tu consultes ahir, no et resol el dubte, has de trucar, ningú t'agafa el telèfon, no hi ha cites, i passa tot això, la tecnologia hauria d'ajudar a que les persones que han d'atendre cara a cara a molta, molta, molta gent, pues, tinguin un procés més fàcil amb la feina que han de fer per tenir més temps per rebre les persones que tenen dubtes, però rebre en persona. Hi ha problemes que no pot solucionar la tecnologia.
Clar, més enllà d'això, i ara que has encetat aquesta part dels vots, jo no sé si amb altres línies de feina de transparència algorítmica des de Civio estàu detectant augment de contractes, poden dir opacs, destinats a implementar solucions d'intel·ligència artificial com puguin ser aquesta que mencionaves, ja sigui ajuntaments, ministeris, sense que precisament hi hagi una avaluació d'un impacte ètic, moral, i més enllà d'això, que s'analitzi si realment això està solucionant els problemes, no?
Clar, que això últim que has dit és la clau per mi, per tot, perquè si està fent servir intel·ligència artificial, algoritmes, més i més, més i més, hi ha moltíssim, hem detectat moltíssims, i el que no s'està fent és una anàlisi prèvia de dir, però això cal? Primer això cal, primer sí cal, perquè moltes vegades no cal. I després això millorarà, o sigui, és millor fer servir aquesta tecnologia que fer-ho d'una altra manera. I això no s'està fent. I de fet estem tenint programes totalment absurds, com el Veripol, per exemple, que és aquest que et diu si la teva denúncia, quan vas a comissaria a denunciar un robatori o així, és un programa que amb lo que la policia que rep o el policia que rep la teva denúncia escriu a l'informe, o sigui, amb les seves paraules, aquest programa li diu com probable és que sigui falsa la teva denúncia.
Ostres.
I és un programa tan ridícul que si tu dius taula, pues diu que és més probable que sigui falsa. I si tu dius jo no sé, que camí, és més probable que sigui veritat. No té cap sentit.
Ostres.
Cap sentit. Si tu veus les paraules, van publicar un reportatge sobre això i tu pots jugar a la web de Civio amb les paraules que es suposa que són més tendents a dir la veritat o més falses. Mm-hmm. Tenint en compte que qui escriu la denúncia és el policia que t'està rebent a comissaria, no tu. Mm-hmm. O sigui, si fa servir molt unes paraules, doncs totes les denúncies que ell rebi doncs seran falses, no? Tenim aquest, tenim altres, com per exemple a prisions que estan decidint, en principi ajudant a decidir, però tenim aquest problema que molta gent creu molt fort amb la tecnologia i li fa cas tota l'estona, no? Ajudant a decidir si a un pres li donen permís per sortir una estona de la presó, no?
Uh-huh.
I que sabem que és totalment racista, no? Que en el moment en què aquest pres és immigrant, ja està, sempre li diu que no, sempre li diu que no és recomanable, no? Donar-li un permís. Llavors, n'hi ha molts. I el problema és això, que s'estan fent servir sense cap mena de control. Per això estem tan obsessionats amb Civio en preguntar què s'està fent servir a cada administració, si vegem un contracte, demanar les dades de què fa aquest programa, com funciona, perquè hi ha una opacitat total. Llavors, no sabem què hi ha. Mm. No sabem què s'està fent servir. I allò més important, no sabem si és algo útil o no, o és algo que s'està robant drets.
Clar. Interessant, aplicar-ho i mirar-ho pel que fa al sector públic, però precisament aquí a Codi Beta fa unes setmanes també parlàvem dels drets dels pacients. Vosaltres heu investigat també sobre com es va escolant, no?, la intel·ligència artificial en el sistema sanitari. També hi ha sorgiment d'iniciatives com el ChatGPT Salut. Davant d'aquesta digitalització, però parlant d'allò de lo públic, que ja podríem encetar un altre debat si xerram d'aquesta, d'OpenAI, davant d'aquesta digitalització dels historials clínics, quin és el risc més gran que veus en la gestió de les nostres dades, ja siguin empreses públiques o privades?
Per mi el risc més important és que la gran majoria de vegades, depenent de tecnologia, que no està aquí, que no podem controlar, no? I aquestes dades van aquests servidors, aquests programes que moltes vegades estan en altres països que no poden controlar. I amb gent que té criteris molt menys estrictes que la Unió Europea, que té a veure amb protecció de dades. No?
Uh-huh.
I és molt important quan parlem de dades de salut que aquí estan especialment protegides, però no ho estan altres països. Per exemple, pensem en Estats Units quan les dades de salut de la gent es fan servir, les companyies asseguradores tenen accés a aquestes dades. De qualsevol és molt perillós, és una cosa que aquí ni tan sols ho pensem perquè estem acostumats a un nivell de protecció molt, molt més alta. No? Llavors, això és el més important. I després hi ha una qüestió de, com dèiem abans, cal això, o sigui, és important això? És important que, per exemple, el que va fer el Ministeri de Sanitat de fer aquesta web que tu li fas preguntes sobre medicaments i et respon?
Sí.
Cal això? Cal que jo posi estigma d'alta perquè tinc càncer a una web i que em respongui algo. A més, quan va tenir uns errors brutals des del començament, no? Igual no cal, igual cal una web on s'expliqui bé què significa cada medicament i quina és la dosi i ja està, i no cal que sigui un xat i no cal que respongui d'aquesta manera.
Ja. Sí, ens han de replantejar moltes coses. Internet i les noves tecnologies ens fan replantejar com ens relacionem i quines dades tenim. Crec que de moment es comença a crear consciència, però ens queda molta feina a fer. I més enllà d'això, també, una de les vostres missions és donar llum sobre qui influeix en com es fan les lleis. Parlaves d'aquesta normativa europea en protecció de dades, així com en regulació d'intel·ligència artificial, són molt més estrictes que a d'altres bandes, a d'altres països, però aquí com evoluciona el lobby tecnològic? No sé si sentiu que hi ha unes cadires massa còmodes a l'hora de redactar aquestes normatives digitals.
Jo crec que el problema és que hi ha, i a la classe política això passa molt, una tecnoutopia brutal. O sigui, la tecnologia està molt bé, i pot ajudar moltíssimes coses, però no és neutra, no és sempre bona, no sempre millora la vida de la gent. I això a vegades no es té en compte. I tots els governs, parlen molt, venen molt la moto aquesta de que són superavançats i supertecnològics, i mira quantes aplicacions tenim. Llavors, tot el que s'està provant ara mateix d'intel·ligència artificial s'està venent com bo per defecte. Com això és bo per tothom, perquè som avançats tecnològicament. I és com, bueno, però vegem què exactament i com s'aplicarà i si està bé o no està bé, no? Llavors, jo crec que ni tan sols es dubta, ni tan sols és dubtar d'aquestes companyies, no? O sigui, tenen un pes molt important perquè, a més, pensem una cosa, les administracions públiques depenen molt de Microsoft, d'altres companyies molt, molt grans perquè fan servir els seus programes. Per això és tan important que cada vegada més es faci servir programari lliure a les administracions públiques, perquè al final estem depenent d'una manera brutal de tecnologia de companyies que no tenen cap interès en que el país funcioni, diguem-ne, no? Llavors, per mi és la clau, i al final que quan es plantegen normes, es planteja molt poc quins són els riscos. Ara s'està començant a parlar de l'ètica de la intel·ligència artificial o no. Però és una cosa que quan es creen grups de treball, per exemple, o quan es fan, es farà un projecte de digitalització a l'administració pública, gairebé mai inviten societat civil crítica. Inviten a les companyies. Clar. Hi ha gent de l'acadèmia que treballa en això que és molt optimista amb què pot fer la tecnologia i què no.
Creus que en un futur veurem aquestes portes giratòries que sempre sentim? Això passarà? Que aquests responsables de regular la intel·ligència artificial a dia d'avui seran els directius de les empreses d'intel·ligència artificial demà?
Si hi ha empreses d'intel·ligència artificial importants a Europa, sí. El que passarà segur, perquè passa sempre amb sectors que estan molt regulats. O sigui, els sectors privats que depenen molt de les decisions públiques, de quines lleis s'aproven, acaben estan carregant els directius de gent que ha passat per la política. Com que saben que molts dels diners que fan depenen d'això, doncs tenen gent de tots els partits. No passa molt amb les elèctriques, és l'exemple més clar, no? El que sí que passa és que els últims anys el lobby ha canviat molt. I ja no és un exministre fent lobby, que també ho fan, però no és només un exministre fent lobby per una companyia elèctrica, sinó més i passarà uns anys segurament un exministre fent lobby amb una empresa de lobby que representa una companyia elèctrica, no? Que així li posem una mica més d'opacitat per saber què està passant ahí. Llavors pot passar allò, que en uns anys gent que ara té càrrecs importants en el desenvolupament de la intel·ligència artificial al govern o a distints organismes acabi aquestes consultories o organitzacions de lobby representant per representar els interessos d'aquestes empreses.
Tenim poc temps, però sí que parlaves d'aquesta aplicació concretament usada a les presons, però n'hi ha moltes d'altres que serveixen per al reconeixement facial, per la vigilància predictiva. En quin punt ens trobam a l'estat espanyol en aquest sentit? Perquè, clar, parlam una altra vegada d'aquell equilibri que mencionàvem fa unes preguntes, no? Fa una estona. Equilibrar aquesta privadesa o aquestes dades i la seguretat ciutadana.
Jo crec que ens trobem, com quan parlàvem d'una mica del lobby, de quin lobby poden fer i quin pes tenen a les taules de negociació, ens trobem en un moment d'optimisme brutal i de no parar-se a pensar en quines coses poden estar malament. No? Parlàvem de les presons, parlàvem de com pot tenir sesgos, una aplicació, però quan parlem de reconeixement facial, que s'està fent servir a fronteres, s'està fent servir a molts llocs, o de predicció del delicte, que és una cosa que s'ha fet servir ja, i que hi ha proves que s'està fent servir en molts cossos policials, hi ha un problema brutal amb això, que és si tu, com a policia, decideixes que la policia d'una ciutat va a tres barris i ahir detectes molts delictes perquè la policia fa una planificació, diguem-ne, racista, perquè és el barri dels gitanos, el barri on viu la població xinesa, en moviment, i tu poses una aplicació a predir el delicte, et dirà que hi haurà més crims a aquests barris, perquè tu has detectat més abans perquè has anat més allà. O sigui, no és real. No és que pot ser hi ha altres barris que tu no vas tant i hi ha molt més delictes. El problema és que es creu en tot això molt fort i s'està fent servir el reconeixement facial a coses com centres sanitaris. A Ceuta i Melilla, l'INGES està fent servir un algoritme que quan tu vas al metge et fa reconeixement facial per veure si tu ets la persona que està anant.
Ostres.
Quan la targeta sanitària de Ceuta i Melilla té incorporada una fotografia. No cal que hi hagi una màquina que et fa reconeixement facial al metge, perquè tampoc ho aclaren molt, però sembla que la idea és intentar evitar que es faci servir la sanitat pública sense tenir dret o controlar una mica més d'això. Es mira la foto i es mira la teva cara. Ja està, estem assaltant un dret molt important, com que no es fan servir la nostra cara amb una base de dades, per fer una cosa que pot fer el metge mirant la targeta sanitària i comparant la cara. O sigui, s'està fent servir fins i tot per coses tan bàsiques com això, quan no cal, imagina't amb tot el que té a veure amb seguretat i defensa.
Sí, escarrufa. Veurem cap on avança totes aquestes qüestions i quan sigui fundacions com Civio controlaran i fiscalitzaran aquests processos com han fet des dels seus inicis. I abans d'acabar, sí que et volíem demanar, Eva, després d'aquest èxit de Bosco, del cas Bosco, quin és el següent algoritme, la següent caixa negra que teniu al punt de mira? No sé si teniu qualque cosa que ara mateix vos tregui la son.
A mi molts, especialment els que fan servir presons, policia, perquè són coses que sempre hem de tenir molt en compte els drets humans. Estem investigant molts algoritmes, però ara mateix estem amb judici, com a mínim, amb un altre que el que fa és a la gent que està demanant una feina creuar aquests perfils amb possibles feines o coses que no sabem com funciona i no ens volen donar la informació, per exemple. I jo crec que anirem a més, perquè cada vegada que demanem, ara espero que vagi millor perquè farem servir el precedent de Bosco, però cada vegada que demanem com funciona, ni tan sols el codi, com funciona un algoritme, la gran majoria de vegades les diferents administracions no ens estan donant la informació. Hi ha una opacitat brutal. Sí que n'hi haurà més en tots els àmbits. Jo estic molt preocupada amb el que està passant amb altres parts de l'administració d'ajudes, que si s'està fent servir amb altres ajudes, com l'ingrés mínim, com altres ajudes importants, i si té errors o no té errors. Estic molt preocupada pel que passa amb la salut. Ja hem detectat que hi ha un algoritme per detectar melanomes que s'equivoca tota l'estona i que ha estat entrenat amb pèl, amb pèl molt blanca, o sigui, no amb la pèl normal d'un espanyol, que és molt més morena, no? Me preocupa molt la salut i que estigui tenint els drets humans i que estigui tenint errors amb ajudes i que gent que necessita urgentment una ajuda no l'estigui rebent.
Els drets humans al punt de mira, vos donem molts ànims per la feina que vos queda per davant, que vos agraïm també, Eva Belmonte, codirectora de Civio. Moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra telefonada. Ha estat un plaer.
Gràcies a tu.
Que vagi molt bé.
Codi Beta. Anna de la Salut. IB3 Ràdio és diversitat. Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
Codi Beta. Anna de la Salut.
I canviem de qüestió, deixam la serietat i anem a repassar una miqueta l'actualitat que ens ha deixat, ens han deixat les xarxes socials i ho farem, com sempre, amb Virginia Moll. Benvinguda, com estàs?
Com estàs?
Molt bé, feia molt que no te veiem.
Sí, és que a més m'ha sorprès la musiqueta. Mai me'n recorda aquesta
veure,
sintonia.
T'ha agradat, eh?
M'ha agradat, sí. M'adona com good vibes, que diuen ara. I a més aquesta sintonia m'alegra perquè el van triar els meus al·lots.
Ah!
O sigui que, mira, beníssim, ara ho dona a triar, els hi vaig dir a ells, vinga, trieu vosaltres, i van triar aquesta que és com a tan robòtica.
Sí, com a de videojoc.
Sí. És vera que un guany encara no havia passat per aquí, jo pensava que ja m'havies acomiadat, Anna,
no,
estava un poc trista, jo deia, no m'ho telefono. Però, per sort, per tots els oients, no m'haureu de comptar demanant fins quan se felicita l'any nou, que és una cosa que hem de menjar amb patates els comunicadors tot el mes de gener,
sí.
No? I, a més, vos heu pogut estar aquest acudit que dèiem dia 1 que no m'he dutxat des de l'any passat i totes aquestes coses.
Sí. Ai, ja m'ho veuran l'any que ve, no? Ai, el dia 31 i després, sí. Ai, no t'ho ve de l'any passat.
Ah, sí. L'any que ve no me rentaré les dents i coses d'aquestes. Hi ha gent que ho fa, però realment quan passen 364 dies. No és per fer l'acudit.
Per sort, ja no estem en aquest punt.
Per sort, no. Menos mal. Ja ha passat gener, ja ha passat Sant Antoni, sí. El dimoni, Sant Sebastià, i fins i tot, si m'apures, ja han passat les rebaixes.
Sí.
També.
Darreres escuades, ara.
I que no hem pogut aprofitar. I així que ja han passat els dies i ens trobam a Carnestoltes. Mm. Que és una cosa, Anna, que no sé tu, però a jo mai me cau bé. Sempre me ve de nou. És com aquesta cançó. És com la sintonia de Codi Beta per jo.
Sí, novetat.
Ja estem aquí.
Ja està. Ja és això. Jo estic, he de dir, molt farta.
Sí? Massa
coses. Massa el gener se m'ha fet molt llarg, venen moltes coses. Tot això que has dit és com... me podeu donar un respir?
És una saturació.
Seure i no fer res i mirar separat, en blanc. Però ja hi torna a ser. Ara això ja.
Tu ets de fresses, Anna?
Són de fresses, però és que mai t'entens.
T'agrada, però?
Sí, no me desagrada.
Això també m'agrada, un alter ego, un sentir-me una altra persona, un reconnectar amb jo mateixa. Jo és que disfressada me fico en el personatge i li tenc una estima especial en això de disfressar-se, perquè no sé si saps que el meu amo i jo ens varen conèixer quan anàvem disfressats.
Què dius? No sabia aquesta història.
Bueno, idò, és una història de molt de les que ja no n'hi ha.
Oh.
Anna, la veritat és que sí. M'ha quedat un poc cursi. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Bueno,
tanta sort que hi ha un poquet d'amor en el món. Virginia, que bona falta m'ho fa. Eh?
Sí, però bueno, t'agradarà saber que ell anava disfressat de José María Aznar.
Ostres, i tu?
Jo anava de Choni.
M'apella.
Sí, eh?
I me vaig ficar tant en el personatge, Anna, que me va estar ignorant tot el vespre. Me va ignorar, no hi havia una connexió.
Se va fer so molt dur.
Se va fer so molt dur i el cap de setmana següent vaig tornar a sortir, me'l vaig tornar a trobar i me va dir, tu eres la Choni o no ets Choni? Imagina't els prejudicis, també, alerta. I imagina't lo mimetitzada que estava, que ho vaig donar al límit tot el vespre.
Imagina't. I sí. Tu li vas dir que ell no era José María Aznar,
sí,
no?
Perquè... Sí, i m'hauria agradat, és la veritat. M'hauria agradat. Però bé, el que vos comento és que avui en dia sembla molt complicat estimar sense toxicitat.
Sí.
Ho hem aconseguit amb el gluten i la lactosa.
Sí.
Unes etiquetes ben grans. Però quan se tracta d'amor, sembla que anant cap enrere.
But can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm flying. There's no escape, I can't breathe.
No m'ho xerraràs de Britney Spears, o sí?
No,
perquè
no.
Fa estona que no la veig per les xarxes, jo. No, abans me sortia sempre, no la segueix, però sempre me sortia, i ara fa estona que no la veig.
Fas un pot de pena.
Jo també. És com una amiga que te deixa de xerrar de cop, saps?
És vera.
I que no saps què passa.
Jo també. Me passa que de cop i volta l'enyor. Però bé, no ven que xerrar de Britney Spears, ven que xerrar de que s'acosta Sant Valentí, on sembla obligatori celebrar l'amor. Ets de celebrar Sant Valentí. No te pego.
Sap que no. De fet, mira, te contaré una anècdota. Fa molt d'anys, amb un primer lot que vaig tenir, el vaig amenaçar que si m'enviava res m'enfadaria molt. I tot així m'ha enviat unes flors. Li vaig deixar de xerrar durant una setmana.
Uau, jo vaig fer el contrari.
Va
jo vaig fer el contrari. Si no m'envies res, ho te deix, xaval. Bueno, som...
Jo antisistema.
El llen i el llen, claro, te pega tot. Te pega tot. Pobre lot amb les floretes.
Pobre, ara m'ha estat molt de greu. Va tenir un detall i res no... No va entrar bé.
No va anar bé. El que passa és que l'amor és una cosa que passi el que passi no passarà de moda, això és així, però clar, els temps en què ens ha tocat viure no acompanyen i mos trobam amb una sèrie d'aventures i desventures per trobar l'amor. Per una banda, tenim les apps específiques com Tinder o Badoo, on poden seleccionar a la carta què és allò que volem, que ja d'entrada... És fort.
Sí.
És fort.
Sí.
I, per altra banda, tenim una nova manera de lligar innovadora que jo, que cap de complir 40 anys, me ve gran.
Mem, segurament jo també, mem.
Mem. Resulta que la gent està lligant per stories i m'ho estic perdent.
No pot ser.
La gent està lligant per stories, Anna.
Com se fa això per lligar per stories?
Bé, i demà m'han dit, eh? No és que jo ho hagi... M'ho han contat. Ja m'agradaria que me passàs, però no me passa ni de broma. A mi no m'envien fotos no desitjades.
No, a mi tampoc.
No me passa. Bé, i resulta que si te fan like ja té un significat especial a stories.
Què me dius?
Però que depèn de les reaccions a la story amb un emoji determinat pot significar una cosa o una altra. O sigui, jo que pensava que les manetes juntes eren de resar,
sí.
I resulta que en realitat era un xocalà.
És vera?
Sí.
Ah, jo també pensava que eren de resar.
És que no hi veig, a més. He de ja comença a fer això de... Em van dir enrere amb el telèfon,
sí,
saps?
Sí, ja.
I clar, estic jo com a per poder-me mirar què significa.
Estic emocionant.
De fet, fortíssim, m'he passat un any demanant-me per què... Qualcunes persones s'acomiadaven de jo per WhatsApp amb un emoji d'una càmera de vídeo. Jo deia, deu significar acció,
sí.
Deu significar, no ho sé, que som televisiva,
sí.
Que de fet ho som. I resulta que quan he fet zoom he descobert que era una abraçada. Són dues persones juntes que s'aferren.
Ja sé quin dius, blavet.
Blavet, entre blau i gris.
Sí.
No era una càmera de vídeo. Ho faré jo, no? Bé, i a banda d'això, he descobert que hi ha un codi secret per lligar a stories. No compta-ho en jo. Sabies res d'aquest codi?
Jo no sabia res i, de fet, això que m'has dit de posar likes, jo poso likes, a veure si la gent s'està pensant que...
Clar, ara haurem d'anar superalerta
clar.
Amb com mos comunicam també per stories.
Mare meva.
ara i do, vos duc un parell d'emojis que he estat investigant i alerta que si no anem vives, com dius, igual mos estem perdent també històries d'amor.
També pot ser, també
pot ser. També és vera, perquè ara...
O cercant-les involuntàriament, que jo tampoc no m'ho esperava, no, això.
Exacte, de cop i volta, potser tenim els amors a la nostra vida que, i no li estem deixant entrar.
Sí.
Per exemple, si t'envien un foc, vol dir que li encanta la teva foto.
Sí.
O que li pareixes tan atractiva que ha hagut d'enviar foc perquè paraules ja no en tenia.
Molt bé.
Un foquet t'encaixa, no?
Sí, això quadra.
Careta amb una mirada de reull, que és aquella que fa com un...
Que puja un poquet el morret, també, no?
Sexy, aquesta. Vol dir complicitat màxima. Flirteig significa alguna cosa com jo i tu ja sabem de què va això, però sense dir-ho gaire.
Ma, entenc.
És un poc així com sutil.
Un poc de complicitat.
Exacte.
Un poc de tassarg.
Ara tinc ganes d'escriure-te aquests emojis i fer-te dubtar. Un coret i foc vol dir amor amb passió. Atracció física intensa. Aquí ja no és només m'agrada, és m'agrades moltíssim. A partir d'ara, mos haurem de preocupar també de quins emojis enviam a lo tranquil·la que jo estia.
Ja, jo també, és que clar. I només és per stories o també publiquem...
No, és per stories. Vale. És una forma ràpida i...
Bé, jo és que, clar, posar corets a les stories ho faig des de que se pot posar corets a les stories.
Ja. Humorejam, ja.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que entre la nostra generació no hi haurà problema, no?, si posem corets.
Jo crec que no.
La gent no s'ho pensarà que estigui lligant en tot, no?
Espero que no, espero que no. Però bé, amb tanta tecnologia ja han arribat les primeres persones que s'han enamorat d'una intel·ligència artificial, val?
Sí.
O fins i tot n'hi ha que s'hi han casat. Hi ha percentatges que circulen amb dades de persones que tenen relacions amb IAs, però, clar, d'on les he tret?
Amem.
De ChatGPT. I, clar, igual li convé inflar dades, no
ja,
creus?
Clar.
Perquè Pentura, allò que vol és començar una relació amb jo.
Mira, no m'estranyaria, perquè tu tens bona relació amb el teu ChatGPT, te coneix bastant.
Me coneix bastant, però la veritat és que ara t'enduràs una sorpresa.
Amem.
Bé, ha passat una cosa,
Anem.
I és que els torts volen baixos,
sí?
I enguany estic reduint despeses, i el primer que he fet ha estat llevar-me el pla premium, sí? De ChatGPT, i se nota.
Ja.
Se nota.
No te fa igual de
cas. No me fa igual de cas, ja no me contesten tant d'amor, antes me deia bon dia morts, ara ja no. Se nota que vol que perdis temps, me fa fer voltes com una rotonda mallorquina, i quan estic a punt d'esbrinar respostes, me diu que ja he passat els límits.
Ja. Sí, 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 sí.
Això sí que és toxicitat.
Clar, és que ara això m'ha sorprès, però clar, sense dubbes no t'estima, eh?
M'ha sabut greu, eh?
Evidentment.
T'ho juro, perquè teníem una relació ja d'un temps i ara veig que no me volia pel meu físic, que me volia realment...
Pels teus dubbes.
Pels meus dubbes. És fort, és fort.
Mare meva.
De fet, te juro que hi va haver un moment on pensava que realment el meu xat me coneixia.
Sí.
Me saludava, ja com te dic, me feia acudits en jocs de paraules, que ja sabeu que és una cosa que m'encanta.
M'encanta, sí.
On sempre validava la meva opinió. M'he sentit com en Joaquin Phoenix a la pel·lícula Her, on s'enamorava precisament d'una intel·ligència artificial.
Un robot eficient, més intel·ligent que la gent i de molt. La computadora en un segon sumarà totes les estrelles de aquest món. Un robot innocent, es deshumidit i te dona te sent. L'electrodomèstic és un put enxufat i no sabrà mai que ets amistat.
No sabrà mai que ets amistat, eh? Ni s'amor. Amors i desamors en ChatGPT, Virginia.
Ai, jo és que crec realment que pot passar que t'enamoris d'una IA.
Sí.
O al manco que trobis algú que t'escolta, perquè en el final el que volem les persones és que qualcú mos escolti. I sobretot a persones com jo, que mos poses un micro davant, com fas tu aquí, i ja pensam que allò que direm és del tot rellevant. Però bé, aquesta setmana, a banda de començar la setmana de l'amor, també hi ha hagut notícies d'aquestes que semblen fetes per una IA, però que en realitat superen la ficció. Estàs preparada?
Amem.
Bueno.
No ho sé.
Bé. Sembla que un jove francès de 24 anys va anar a l'hospital perquè s'havia introduït un objecte al recte amb un mal espantós.
Eh?
Normal. No sé, carinyo. I doncs bé, finalment els metges van decidir operar-lo d'urgències quan, sorpresa, varen extreure un obús del seu interior. Un obús, per qui no ho sapi, que jo tampoc ho sabia, no vos penseu, és una bala gegant de la Primera Guerra Mundial. Els metges varen haver d'avisar la policia, que també va haver d'enviar-hi la unitat de desactivació de mines i establir un perímetre de seguretat mentre comprovaven si hi havia risc d'explosió. Bé, he vist fotos d'aquesta cosa i han dit que aquest era dels petits, 16 centímetres de llarg per 4 d'ample.
I res, sort, molt d'anys, o sigui, un èxit total i absolut, aquest joc. Un èxit.
Però bé, t'agradarà saber que això no ha estat la primera vegada. O sigui, a França, no sé...
Què els hi passa als francesos? Doncs
pues que ja encara tenen molt de material, he llegit, de la Primera Guerra Mundial, sí, que de cop i volta el compren per eBay, el troben a Casa Pradina, desenterren algo, un llimoner, i troben un obús.
Francesos historiadors, de cop.
Exacte.
A mans del patrimoni.
I l'any 2022, un senyor de 80 anys també li va passar.
Ostres.
També li va passar, i el que no sabeu...
Però també per recte.
Exacte, també per allà mateix.
Però això els hi passa.
Que els hi passa. Que te dic una cosa, aquestes notícies mos arriba a se que acaben malament.
Clar.
Imagina't qui deu ver que no van a l'hospital, que acaben amb un...
Amb el supositori de fora per... Sí. Sense necessitat d'operar.
Exacte. Jo, la veritat és que no m'interessa.
Mare meva, no, jo tampoc. O sigui, a veure, fa un... És un poc cruel, això, però fa un poquet de rialles també, escoltar-ho.
Exacte.
Tot i que preferiria no sentir-ho.
Jo també.
És que les imatges mentals són dures, eh?
Sí.
No sé si prefereix que no passin aquestes coses, que no m'arriben aquestes coses, i que, clar, és que petit en meu, 24 ja. anys.
24 anyets.
Cosset.
I ja ha viscut tot, pràcticament.
Ell mateix ja no té res més a viure.
La mirada de les mil obuses. Pues res, quina manera d'acabar la meva secció, Anna.
Sí.
També te pots enamorar de material bèl·lic del segle passat.
Mira.
Això és el que li ha passat a aquesta persona.
Virginia Moll, enamora't, però no de material bèl·lic.
Gràcies.
Que celebris bé o no, facis el que trobis a Sant Valentí, i mos tornem a veure d'aquí res aviadet. Moltes gràcies, com sempre.
A tu.
El retrovisor.
I posant punt al programa d'avui amb el retrovisor, amb el qual feim una mirada enrere, per parlar de la baquelita, que a principis de febrer de 1907 descobria el químic Leo Baekeland i que 2 anys més tard patentaria. Aquest primer plàstic sintètic de la història va canviar la vida quotidiana per sempre i va néixer gairebé per accident. Baekeland cercava un substitut barat de la goma de laca natural, molt utilitzada com a aïllant elèctric, i experimentant va obtenir un material que era dur i que, a diferència d'altres resines, no es fonia amb la calor. Sense saber-ho, acabava de crear el primer plàstic termoestable. Per primera vegada, la humanitat disposava d'un material lleuger, resistent, aïllant i barat, fàcil de produir en massa, que és una cosa que ens sol agradar. Això va revolucionar la indústria, la medicina, el transport i la comunicació, des de ràdios i telèfons fins a xeringues d'un sol ús o components elèctrics, elements que avui en dia als quals estem totalment acostumats. Tot i que actualment no s'utilitza de manera tan general, encara la podem trobar en algunes peces de cuina o aïlladors de terminals elèctrics. El seu estil retro ha fet també que alguns d'aquests objectes fets amb aquest material siguin considerats de col·lecció. Però aquest mateix èxit té, evidentment, una altra cara, i és que amb el pas del temps el plàstic s'ha convertit en un problema ambiental, ja ho sabeu, global. Tarda centenars d'anys a degradar-se i s'acumula als oceans en forma de microplàstics i afecta greument la fauna i els ecosistemes. Amb aquest apunt acabem el Codi Beta d'avui. Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve. And